El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Cap allà hi va Messi, pica la falta, gol! Gol, 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 gol. Ha picat la falta de forma magistral Messi, telegrafiant la pilota que a poc anava constant a porteria, fent inútil l'estirada de Diego López, ha marcat Messi. Atenció, Messi pica la falta directa, gol! Gol, 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 gol. Segon gol de Messi de falta en el partit d'avui, el quart del Barça. I bona part de la parròquia de l'Espanyol que diu, saps què, ja ho he vist tot, me'n vaig al cinema.
Recupera River a la frontada de la gran, ho torna a provar ara per la banda dreta. Mirarà de fer una centrada, atenció, el xut des de fora de l'àrea, gol!
No tenia gol.
Gol de River! Gol d'Álvarez! Gol de River! Ara sí que ja sembla que la cosa està dada i beneïda.
I per tant, avui en Pere Escobar, que ahir narrava pel Tot Gira aquest partit del Boca contra el River, que va ser victòria pel River 3-0, no?
3-1,
perdona. Mira que ho he dit pagades aquest matí. Pere Escobar, molt bon dia.
Bon dia.
Sònia Germán, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marcos López, com estàs?
Bon dia.
I Dani Ballar, què tal? Recuperat de la derrota de l'Espanyol,
sí,
davant del Barça?
Abans de 24 hores.
En 24 hores
tens,
ho tenim.
Temps rècord.
Temps rècord de recuperació.
Sí, home, quan tens davant una bèstia com aquesta, el Messi, el millor Messi que ha passat mai per Cornellà, pues només queda quedar-te sentat i aplaudir-lo.
I aplaudir-lo, i ja està. I el vas aplaudir i feliç.
No hi ha més, no només jo, molta gent de l'Espanyol, amb aquella recuperació abans del tercer gol de Luis Suárez, aquella recuperació de la pilota que va fer, el van aplaudir amb aquella banda. O sigui que...
Hi havia bon ambient a Cornellà del Prat?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que va ser... Un molt bon derbi en aquest sentit, no? De que no va haver-hi cap problema, i jo crec que ens hem de felicitar tots.
Oh, i tant. I a més, el River Boca, que també feia la seva por, Pere?
Sí.
Perquè allò, Bernabéu, no sé què, creuen l'Atlàntic per venir fins aquí, que s'ha de tenir una mica de recursos econòmics, per fer aquest viatget.
Anava a dir, això és selecció natural.
Això és una selecció natural.
Sí.
Suposo que per això ho van fer a Europa, no?
Va venir la pasta de la gent... No, va, jo crec que ho han fet a Europa perquè és un negoci i els anava bé, i perquè no tenen vergonya, no l'han tingut mai.
Yeah.
I per això ho van fer a Europa. Llavors va venir la gent que tenia pasta, que en principi té un nivell cultural més alt, i els que anaven subvencionats o tenien la pasta dels seus propis negocis il·lícits, que són els Barres Braves, que aquests...
Què són Barres Braves?
Són els aficionats Hooligans. Ultras d'allà.
Ah, val.
Són, aquests... són autèntics animals, alguns dels quals van haver de demanar permís al jutge per poder sortir del país.
Val. I aquests ja els teníem.
Molt nerviós, aquests van venir, sí. Va haver un que va arribar i el van detenir.
Però ja directament.
Però els altres, sí, els altres es passejaven per Madrid.
En Pere Escobar és aquí, entre d'altres coses, perquè acaba de sortir, el trobareu a les llibreries, un llibre que es diu 100% Barcelona, en què en Pere ha fet un exercici bastant complicat perquè ha aconseguit que 100 persones diferents li triïn 100 racons diferents de Barcelona. Això d'entrada portes quant temps darrere d'aquest llibre? Perquè de la primera vegada que me'n vas parlar ara...
Sí, perquè tu surts dos anys.
I això vol dir que hi ha personatges de tot tipus, des del Bartomeu, que ha triat el parc de Collserola, fins a, jo què sé, la Marina Rossell o
la Terribas.
Evidentment, o el Basté.
Què has triat tu?
Jo vaig triar el Saló de Columnes del Parc Güell, perquè de petita hi anava, m'escapava allà.
Per estar soleta.
Per estar sola, sí, sí.
Ara, si ho fes...
Jo vivia al Passeig Nostra Senyora del Coll.
I estava sola?
Bueno, en aquella època bastant, t'he de dir.
Ara igual no tant, no?
Ara és segurament...
Ara hauries de pagar.
Ara, sí, sí, no, però al marge ara hi deu haver... Hi ha molt turisme, ja hi era, el turisme.
Sí, sí.
Però... El Saló de Columnes era un lloc que la gent no sé per què no hi baixava gaire.
I és preciós.
I llavors allà em quedava allà una estona. Era bastant de fer això.
I el teu, Pere?
Jo, com he fet el llibre, he fet trampes i n'he triat uns quants. Perquè, sí, perquè ells només podien triar-ne un. I molts es queixaven, home, però només un.
No? Bueno, també és veritat que, clar, un t'obliga a tirar molt emocionalment, no?
Sí, sí.
Jo és vaig tirar d'això. I el llibre és bastant això.
És molt això. Molta gent ha anat a buscar la infantesa.
Sí, sí.
Molta gent.
l'adolescència o la joventut, no? Sí, moments... Em sembla que és el Lluís Llach que ha triat el passatge de l'Esperança.
Sí,
que
el és passatge un lloc des... de l'ensenyança.
De l'ensenyança, perdona. Sí. Que és un lloc des del que ell va viure els fets més
el
importants de la transició.
El 23F, Puig Antic...
Sí. Bueno, i tu, Pere?
Jo el Raval. Jo és que soy a Ravalero, Marc. Llavors, el Raval, el carrer La Lluna, el carrer Ferrandina...
Que ara tu mira quin compromís va posar el Pere Escobar a la de Colau. Tria un lloc de Barcelona. S'han de tenir nassos a l'alcaldessa.
Doncs ho va fer.
I ha triat la plaça de Sant Felip Neri, sí, que és molt bona. Tu què triaries, Sònia?
Déu-n'hi-do. Jo és que no... Perquè més, com que no sóc de Barcelona, però, clar, hi ha molts racons que... No, ara estava pensant que, clar, el llibre... Deu ser molt maco de llegir, però també de fer, perquè deus haver descobert un munt de racons, no, Pere? No sé, jo l'hauria de fullejar i llavors triaria un, però ara així...
Fa gràcia perquè Carles Puigdemont i Artur Mas han triat el mateix, Santa Maria del Mar. Sense estar connectades, les dues, no?
Sí, sí, no.
A mi no em vas explicar que havia triat ningú.
No, això no ho ha sabut ningú.
Per això...
Ah, ja has permès que poguessin triar el mateix, eh?
Sí. Hi ha coincidències, sí. Algunes hi ha coincidències.
Sí, perquè jo volia que fos el seu.
Sergi Pàmies ha triat l'illa de Diagonal, em sembla. Sí. No, o Diagonal Mar, jo ho trobo brutal.
No, l'illa Diagonal,
ho trobo estel·lar.
És un gratacels estirat, em va dir.
Tu què hauries triat,
Marcos? Jo és que no sóc de Barcelona, sóc d'un poble, sóc de Cerdanyola, i la meva filla ha triat el mateix que l'alcaldessa.
Sí?
Sí, la meva filla Mar ha triat el mateix. És la plaça més maca de Barcelona per ella.
Sí. I tu?
Jo igual. I quan vaig veure l'anunci del llibre del Pere, vaig pensar que la coincidència amb l'alcaldessa, perquè recordo quan em portava el meu pare i m'explicava la història de la plaça i l'impacte de tota la Guerra Civil en les parets, el que és ara l'escola d'infants, doncs és curiós. I a més vaig pensar que és un llibre molt interessant per descobrir llocs, racons de Barcelona que no conec.
Ens ha agradat molt que en Pere fos aquí i, a més, persones que ara sentireu que han triat alguns fragments ens han fet el favor de registrar-ho.
Fa 24 anys que sóc president del Club de Tenis Pompeia. Per força he de triar aquest espai, però no per la presidència, sinó perquè ha significat en la meva vida, és el meu racó. Envoltat de nens i nenes esportistes, al mig de Barcelona, en un espai que sembla estar a moltes hores del brugit de la ciutat.
El meu carrer preferit és el carrer de Sants, el de la Creu Coberta, el que popularment tots anomenem la carretera. Allà fem cap tota la gent del poble, és un lloc de trobada, on ens passem tardes mirant aparadors, fent petar la xerrada.
Suposo que deu passar més gent, però el meu racó de Barcelona està lligat a la meva memòria i a la meva infantesa. O sigui que vaig fins al carrer de l'Hospital, al barri Xino, ara al Raval de Barcelona.
Pere, tu et pensaves que et quedaria una guia de llibre i no, t'ha quedat un llibre sentimental, emocional.
Sí, jo volia fer una guia.
No?
Bueno, pensava que em sortiria una guia i he pensat, sortirà, perdona, però una merda de guia, perquè tothom triarà el mateix. Sí.
Doncs no t'ha passat. No.
És millor, això.
I vaig tancar tant l'aixeta a l'hora de triar, no, però el teu recordaràs que deia, el teu. I aleshores, clar, la gent em deia el seu. I el seu pot ser qualsevol cosa. Tu anaves a passejar al Parc Güell i era el teu espai.
Era el meu espai. El meu racó de fugida.
El Jaume que ha estat aquí fa una estona, em diu el carrer Sant Ramon número 1, sobre del Marsella.
Diu, era on va néixer.
És on vaig néixer. I dic, el Raval... I, bueno, saps com és el Jaume? No, el Raval no, el Xino, ha sigut el Xino tota la vida.
El Xino.
No? Sí, sí. I m'ha sortit una guia sentimental.
És veritat. Ah, i Lluís Permanyer, que segurament de tots els personatges que surten en aquest llibre és el que millor coneix Barcelona, no?
Sí, home, és segur. El cronista de l'estat.
És Barcelona.
Ell és Barcelona. Ell ha triat el Molino.
Sí.
Perquè segurament també resumeix bastant bé el caràcter de Barcelona, el Molino.
M'explicava que quan era molt jovenet i es posava pantalons llargs el van portar els seus companys de redacció al Molino, perquè era com l'estrena d'home, diguéssim, no? Al Molino.
En qualsevol cas, és un llibre preciós.
Moltes gràcies.
La veritat és que sí que ha quedat maco, perquè jo, la primera vegada que me'n va parlar fa 2 anys, i vaig pensar, això no, pobre, no sé si en sortirà, això. Sí. I mira, aquí està, no?
No, em fa molta il·lusió i t'agraeixo molt que em parlis, perquè Perquè és com un nen petit, és com quan tens un nen i el veus créixer,
pues
no?
Tu en tens molts, eh?
Sí, sí. Bueno, sí.
Un altre.
Sí, però els altres... Criatura, tu, eh?
Els altres han crescut sols. Aquest no.
Aquest no. Aquest no. Aquest si no li donaves de mamà, no?
Pelargona. Aquest li ha hagut de donar pelargona.
Bueno, tornem a l'esport. Pere, ahir, aquest partit. Jo, la veritat és que parlant amb en Dani Terra quan preparàvem la tertúlia d'avui amb l'Elisabet Espunya, els hi deia, si no hi ha violència, que no en volíem, diguéssim,
sí.
No n'hi ha hagut, n'hi ha hagut allà, però no aquí, doncs ja està, que acabin ja la Copa Libertadores i deixem-ho córrer, no? Sí, una mica el sentiment era aquest, no? Ja cansa, no?
Era com el penalti más largo del mundo.
Sí, perquè tampoc ja no hi havia interès ni pel partit, pel joc en si, no?
No, parlàvem ahir
amb el joc en si,
amb el Torque, el Torque deia, és que clar, ho has de mirar amb uns altres ulls. No, no. Avui el Ramiro, crec que era amb un tuit de els gourmets europeus del futbol, clar, és com... Els bons argentins juguen aquí. La primera divisió argentina està a Europa. I, per tant, hi ha el que hi ha. Però té un component emocional que aquí no es veu. Ah. En cada pilota hi ha una guerra, hi ha una baralla, hi ha una discussió, hi ha...
Aquí és més fred, vols dir,
aquí
no?
Aquí és molt més fred.
Marcos, és normal, el negoci.
Sí.
El negoci ho converteix tot en fredor, no?
Bueno, es que además en Argentina los jóvenes vienen con 18 años. En el caso de Messi vino con 13. Claro. O sea, por lo tanto, el talento se exporta tan rápido que allí, entre comillas, y con todo mi respeto, se quedan jugadores que aquí tendrían problemas para brillar en el fútbol europeo. Yo también estoy un poco cansado de la Libertadores porque entiendo que esta final no se tenía que haber jugado. Es decir, ha dominado el negocio, ha dominado la industria, se ha convertido en un spot maravilloso para el fútbol argentino a nivel comercial. Imaginaros en el centro de Europa, en Madrid, en el Bernabéu, 80.000 personas y con todas las cadenas de televisión transmitiendo un partido que no tenía que existir, porque si los de River hicieron lo que hicieron o la gente cercana a River hizo lo que hizo en el partido de vuelta, yo creo que este partido, esta copa debería haber quedado desierta y a partir de aquí que el fútbol argentino se replantee la situación, porque ahora va a seguir siendo lo mismo.
Sí.
O sea, ahora dentro de 6 meses volveremos a tener el mismo problema y seguirá siendo igual. Y eso sí, River ha sido campeón. El componente dramático y emocional que tiene este tipo de fútbol, pero no es cuestión de gourmet, y aquí discrepo de Ramiro, es cuestión de jugar bien a fútbol. O sea, y puedes jugar bien a fútbol con una calidad o con máxima calidad, pero puedes jugar bien a fútbol, y creo que ni... Y de hecho, River ganó porque jugó mejor a fútbol que Boca.
Sí, va ser una final que va tenir molta més emoció que fútbol, però a mi la conclusió per mi d'aquest River-Boca... Veient ahir les cares dels aficionats de Boca quan ja es veia que no. Se l'enduia a River, és que no hi ha cap necessitat de jugar una final Barça-Madrid de Champions. És que per l'afició...
Atenció, Sònia Germà.
No, perquè el que guanya té una alegria d'una setmana i el que perd, allò ho arrossega anys.
Tota la vida, i què?
Doncs que no
tu saps quan n'aprens d'arrossegar els fracassos?
Jo veia... Sí, això també és veritat.
Molt més del que
guanyes amb una setmana d'èxit.
Veure correcte. Aquella cara de patiment de la gent em feia pensar que no cal que els feu passar per això.
Sí, sí, dones.
Tot el que ha suposat, a més, d'embolic, que probablement un Barça-Madrid no ho seria, perquè efectivament el que passa a l'Argentina amb les barres braves no té res a veure, per sort, amb el nivell de violència que hi ha aquí. Però després, a l'hora de jugar el partit i la final, jo, vaja, crec que ara aquesta gent que li queda després d'haver jugat una final de Libertadores entre Boca i River?
Bueno, li queda...
Ara jugaran un clàssic i els hi semblarà poc.
No, li queda continuar jugant, perquè la vida la jugaran altres jugadors i altra gent, amb altres maneres de veure el futbol i la vida.
Le queda
la vida no la juga només la teva generació, la vida la juguen les generacions del futur.
Le queda fer les coses bien.
Doncs deixem-ho per més endavant, això d'un Barça-Madrid.
Per empezar, le queda fer les coses bien, que ha sido un desastre lo que han hecho, y eso es fundamental. Y esa es la lección. Por eso, para mí, que se haya jugado este partido... avala lo que ha ocurrido en el partido de vuelta en el Monumental, y esa es la peor lección. Bueno, aquí no pasa nada, el fútbol tiene que continuar. No, el fútbol no tiene que continuar siempre, porque si continúa siempre, luego echaremos de menos las cosas que pasan graves cuando hay muertos y cuando hay otras circunstancias, pero ahora era el momento. Señores, ustedes han hecho esto, no hay final, no hay campeón. El año que viene, otro...
Com han fet amb el Premi Nobel de Literatura, alguna vegada, saps? No passa res.
I com es va fer aquí amb el futbol. Aquí a Europa es va fer amb el futbol. Sí, sí. Els anglesos van protagonitzar allò de Heysel, els van fotre fora d'Europa, sí, sí. I es va acabar el problema. I era fer fora els inventors del futbol,
sí,
eh?
Sí, clar, que no era poca cosa.
I amb això que ha dit el Marcos, que va passar el partit de tornada rebent l'aficionat del River, l'autocar de Boca, jo tenia la il·lusió que guanyés Boca, senzillament perquè els propis aficionats de River jutgessin i condemnessin amb aquells brètols que van esperar amb aquell autocar, perquè ara és que és el que diu el Marcos, ara que ha guanyat River i ja és com si no passés res,
ja no passat
depèn
res,
de com
no?
Està que ells seran uns herois.
Uh-huh. Escolta, tornem al Barça, a l'Espanyol-Barça 0-4, perquè jo sé que el Dani Badar...
Anaven bé, eh?
Ja, com deia el Marcos, ja n'hi ha prou de Copa Libertadores. A veure, el Dani deia: s'ha de reconèixer que el Messi estava sembrat, tot el Dembélé també va jugar bé,
sí,
no?
Molt bé.
Va jugar molt bé.
L'Arturo Vidal va jugar molt bé. Sí. El Barça va jugar molt bé la primera part. El Barça va jugar a un nivell extraordinari, però quan tens a Messi...
Ja
I és que per Messi es va notar, jo crec, sobre sí. El camp, que Messi ha jugat molts anys a la Masia.
Sí.
Perquè per Messi allò era un partit de Champions, era el derbi. Allò que a vegades trobem a faltar respecte a jugadors que arriben de fora...
Vols dir que s'ho va prendre allò de dir, avui toca.
Sí, perquè aquest any Messi està fent sobretot una versió excel·lent en partits de Champions. I partits que ell considera Champions, com el dia del Madrid o
sí, sí, quan ell
el
creu
dia de l'Espanyol.
Quan ell creu que hi ha de
avui
ser.
Avui toca i ho vam veure, i crec que això sobretot es veu molt sovint quan el veus baixar a defensar una pilota pràcticament a la seva àrea perquè l'ha perdut ell, que ho vam veure en el partit, dius, avui Messi...
Avui hi és.
Aquells dies.
No, hi ha coses immorals, i una cosa immoral és que Messi porti 5 partits jugats abans del derbi tirant melons de falta, que és el que feia, que no en fotia una ni boig, i que arribi a Cornellà i que la primera falta que fa l'Espanyol, la primera del partit, en 20 minuts, que la clavi d'aquella manera, dius, en sèrio? A nosaltres, per què?
Perquè us estima. Ja, o sigui, sí. La demostració de que Messi valora a l'Espanyol és que hi és.
Sí.
Pensa-ho, això.
Mira, i una de les il·lusions que teníem per aquest derbi és que mai hi era. Messi.
Correcte.
La sensació és que Messi sempre caminava. Sempre caminava, era com si fos un partit...
Us vau confiar?
No, perquè el Rubi no es va confiar, perquè l'11 que va presentar, com a mínim la primera part, perquè jo crec que hi havia diversos plans dintre dels 90 minuts, dintre del cap del Rubi, passava perquè la primera part intenta aturar amb el Messi i que no tingués masses ocasions, però és que quan ell vol... és el que va demostrar.
Això no vol dir que l'Espanyol estigui en crisi, eh? Estem
no,
d'acord,
no?
Que surt aquest partit?
No, seria
perquè
molt...
Perquè ara hi ha tothom...
No estem al millor moment.
No.
El primer que li he dit. Dic ara que sí. Batreu a Rubi,
no,
estem fent
no.
Una temporada espectacular.
Brutal.
Per res, ja estem jugant molt bé. I els canvis, per fer canvis, es necessita temps. No podem demanar-li al Rubi de que, tal com hem començat la Lliga, hem d'acabar-la. No. Sabíem que hi hauria algun
escolta,
moment durant...
És el seu primer any. Donem-li temps,
per
no?
Això,
amb els jugadors que li han donat.
Que és una plantilla més fluixa que la de la temporada passada.
Sí, Pere, tu cap alarma sobre l'Espanyol, no?
No, cap ni una. Jo trobo que l'Espanyol està fent una temporada espectacular. Em sap greu això de Rubi. Mira, un dels meus molts fills, amb el 0-4...
Calla, que tindrem una sorpresa.
No, amb el 0-4 m'ha de dir...
No estic preparada, eh?
A mi em sap greu per Rubi. Li deia, però, nen...
Un dels fills...
A mi, és que em sap greu per Rubi. I li sabia greu per Rubi. Diu, ja està, que s'acabi el partit, ja està. Que no ho facin el cinquè. Em sap greu per Rubi.
Jo t'he de dir que quan va marcar el quart vaig dir, no, el cinquè no.
És molt trist el que està passant.
Sí, psicològicament, Cesc. Psicològicament, Dani, el 5, el 0 a 5 era molt dolorós. No calia, no, Marcos?
No calia, perquè yo creo que con Rubi hay que tener la paciencia que se ha ganado él con su trabajo en estos 3 primeros meses. Ha reconstruido un equipo. Y el equipo, como siempre dice Ramón Besa, sostiene al club, porque es real. Este equipo era peor que el de la pasada temporada y creo que Rubi ha tenido la desgracia que ha encadenado 4 derrotas consecutivas. Para mí, por ejemplo, la de Sevilla es injusta, absolutamente injusta. Sí. La de Getafe y Girona puedes entender. Especialmente la de Getafe no tiene ningún peso en el partido del Español, pero es que el sábado, cuando tú tienes enfrente a Messi a este nivel de motivación, yo vi cosas en Messi que no había visto en 14 años.
Va a explicar eso, Messi.
Intentando seguir un ritual cuando sale bien, intentando de hacerlo de la misma manera, de no cambiar nada para que vuelva a salir bien. Hoy por suerte se dieron las dos ocasiones. Muchas veces tiro un montón de faltas y no la meto, y hoy tuve la suerte de meterla seguida.
De tota manera, jo no vaig entendre el Piqué, que va dir que el derbi havia sigut una mica descafeinat.
Bé, jo crec que motiva per qualsevol jugador, no?, que sap de la rivalitat que hi ha en aquest derbi. I bé, crec que avui ens han sortit les coses molt bé, que ha sigut fins i tot un tant descafeinat, perquè el resultat se'ns ha ficat molt de cara a la mitja part, un 0-3. I res, són tres punts molt importants de cara, doncs, a afiançar-nos a la Lliga com a líders i intentar, doncs, treure avantatge amb els equips que venen per darrere.
Què li passa a Piqué?
Home, que amb ell li agrada, que el xiulin, li agrada viure aquesta rivalitat. Exacte, i és veritat que el partit va quedar decantat ja a la primera part. Havia de ser el derbi més igualat dels últims anys,
sí, no?
i va ser el menys igualat.
Messi va dir, com que què? Vinga, va,
que s'ha acabat.
De tota manera, quan explica això de les faltes, jo no m'he entès, Marcos, tradueix-m'ho.
És molt simple, que puede tirar 15, las tira mal, como decía antes Dani, y que cuando ha tirado la primera, él repite el mismo ritual. El mismo ritual es los tres pasos de distancia, la misma mirada felina, porque yo creo que la primera falta para mí es la mejor falta que le he visto a Messi nunca. Puede parecer muy, muy sorprendente, pero está muy lejos, es muy fuerte, el balón va a la escuadra, el portero es muy grande, mide casi 2 metros, Diego López llega a tocar el balón, me parece una falta perfecta. Y creo que él se siente en trance y dice en la segunda, ahora voy a hacer lo mismo. ¿Y cuál es el problema de Diego López en la segunda falta? Que intenta meterse en la cabeza de Messi. Una cosa que no tienes que hacer nunca es intentar meterte en la cabeza de un genio. Porque nunca vas a descodificar lo que piensa.
Estic tan d'acord amb això. Sí, sí, és així.
Sí, perquè va...
Això que diu Marcos López és així. Quan tens detectat un geni, no intentis posar-te en el seu cervell.
No, és impossible. No lo vas a entender nunca.
I Messi va eclipsar la resta de jugadors, tant rivals com els propis companys, però avui hauríem de parlar del fet que per rendiment futbolístic Dembélé hauria d'estar avui dia per davant de Coutinho. Però... va tornar a arribar tard ahir.
És que no ho entenc, Sònia. De veritat, és una cosa que m'indigna.
És una cosa que... Sí, sí, sí.
És una cosa que m'indigna. Però jo arribo 5 minuts tard, al matí, envio un missatge dient...
Arribo tard.
Arribo 5 minuts tard, sí. Estic tranquil.
Bé, però ell...
Però tu estàs despert.
La prova que realment es va dormir és que no arriba 5 minuts tard, arriba 2 hores tard.
No, no ho puc entendre.
Realment es va dormir.
Professionalment no ho puc entendre. Superior als meus esforços.
Però arribats a aquest punt, que estem tots d'acord en que... aquí hi ha una falta de professionalitat evident de Dembélé, aquí el club li ha de posar un cangur. Mira, i l'ha d'anar a despertar cada dia.
No. Jaume Roures ha donat una solució que a mi em sembla realment la bona. 50.000 euros de multa cada vegada que arribis tard, company.
No, cada minut. Cada minut que arribi tard...
T'asseguro que no seria
despertador. Això està contemplat amb règim intern?
Sí.
50.000?
No, clar, la xifra és molt més baixa. No, aquest és el problema.
No, és
clar,
el
Dembélé no ho nota.
És que és barat.
Pel Dembélé, 1.000 euros és una...
És barat.
Però la reincidència multiplica el preu.
És que no pot ser, Pere, estem d'acord, no?
No. Mira, no hi ha res pitjor que un tonto amb un sac de bombes. I no hi ha res pitjor que un jugador tonto. I Dembélé és molt tonto. Llavors...
Però sí que estem apanyats.
Sí, home, perquè el dia que toques el cel... mort.
Sí, sí. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, 100%.
Adéu.